Radio Astel.
Va, que ja passen uns minuts de les 5 de la tarda. Encarem aquesta recta final del programa d'aquest dimarts del Fabricació Pròpia a Ràdio Estel. Un dimarts més obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Què tal?
Molt bé, Mercè.
Com estàs?
Molt bé.
D'estiu, et veig ja...
És que fa un calor avui. Jo, és el primer dia que noto molta, Els altres no n'havia notat tant com avui, però avui sí que...
Avui apreta,
Avui apreta.
Mare meva. Bueno, avui hem d'estar, a banda de la calor, com deia el Joan Anton Català, hem d'estar molt atents a l'enlairament d'un supercoet. A veure què passa aquesta nit, aquesta vesprada, perdoneu, a les 8, no?, del vespre.
A les 9, ara, al final. M'acabo de connectar ara mateix. No, aquestes coses s'ha d'estar pendent i acaben d'endarrerir una hora. Sí. Serà a les 9, si no tenen cap altra prova, perquè han detectat un petit problema, però molt petitó. I llavors han canviat l'hora i serà a les 21, hora catalana, que s'enlairarà el coet Ariane 6, que és... diríem un supercoet, perquè és molt potent, pot enlairar molt de pes a l'espai, però sobretot el que pot significar, Mercè, i per això en parlem avui, pot significar el final d'una etapa llarga on Europa va perdre, ha perdut la sobirania, el que s'anomena la sobirania espacial, a l'haver de dependre de tercers països per poder enlairar ginys i satèl·lits. I això és molt perillós perquè et posa, bueno, en mans d'altres països en un entorn geoestratègic, que algun cop n'hem parlat, i que és molt important, que és el de l'espai, on estem desenvolupant nous serveis i on s'està configurant un motor de l'economia. De manera que un continent com Europa, que depengui, que hagi perdut la capacitat pròpia d'enlairar, que no tingui coets suficientment potents, ni potents, directament, que no tingui coets per enlairar satèl·lits, és una situació molt perillosa i podria acabar avui. Avui és el primer vol de prova de l'Ariane 6.
Mare meva, i està previst, com deies tu, ara aquesta nova actualització a les 9 de la vesprada, des d'on sortirà?
Des de la base de Kourou, a la Guaiana Francesa, que és on l'Agència Espacial Europea hi té el centre d'enlairament. És un lloc que està perfectament situat, està molt ben equipat, a més està a prop de l'Equador, i això és molt interessant quan enlaires coets. Fixa't que les bases d'enlairament normalment les americanes estan a Califòrnia o Florida, no? Sempre estan en zones més aviat tendents cap als tròpics o a l'Equador. I això és perquè l'enlairament dels coets, si es fa en aquells llocs, aprofita la rotació de la Terra i aprofita la velocitat de gir de la Terra. Si tu enlaires el coet en aquella mateixa direcció cap a on gira la Terra, estàs guanyant impuls. Si ho fessis des dels pols, a part que seria molt difícil posar una base d'enlairament al pol, no podries gaudir d'aquest avantatge de la rotació de la Terra. De manera que Kourou és una... és el lloc on típicament l'Agència Espacial Europea ha enlairat els coets i allà està ja tot a punt perquè en unes hores vagi a l'espai a l'Ariane 6.
Pregunta ja curiosa i després passem a la part tècnica, Joan Anton. Digues. Ariane, per què?
Doncs és molt bona pregunta i no la sé. A veure, és una família, de coets, Ariane. De fet, el més exitós és l'Ariane 5, que és el que ve a substituir ara l'Ariane 6. També hi ha una... i tot s'ha desenvolupat al voltant d'aquest nom. Per exemple, l'empresa, el consorci que construeix aquests coets és l'Ariane Group. I l'empresa que comercialitza els serveis per a empreses que vulguin comprar enlairaments aquí es diu Ariane Space. Però, sincerament, no sé d'on ve, com va ser el primer cop i per què li van posar per primer cop aquest nom d'Ariane.
Diria que l'Ariane 6, com bé deies, ha estat desenvolupat per l'empresa que deies tu, Ariane Group, sota la direcció de l'ESA, no? I han participat altres companyies.
Sí, hem participat 13 països i un munt de companyies d'aquests països, també companyies espanyoles, aeroespacials. T'haig de dir que, a veure, l'estructura espacial d'Europa és complexa, perquè a diferència d'altres països que tenen una agència o directament empreses privades que decideixen, aquí, clar, aquí estem fent un mosaic. Europa, al final, és un mosaic d'interessos, no? I en funció de la participació econòmica que tu fas al pressupost de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, tu tens més drets o menys. Per exemple, Alemanya és el que més contribueix, després ve França, ara ho dic de memòria. Crec que Itàlia és la tercera, o UK, ara no recordo. De manera que quan configuren el consorci empresarial que ha de fer els grans projectes, discuteixen. I cada país diu, no, doncs jo hi vull posar companyies meves, companyies del meu país, no? A veure, quants vots tens tu? Vol dir, com quan contribueixes tu al pressupost de l'ESA? Doncs espera't, perquè abans n'hi ha d'altres que trien. De manera que s'acaba configurant un consorci d'empreses molt potents, totes molt potents, però que hi ha dubtes de que fos la millor combinació que es podria haver fet. Perquè, com et dic, es tracta d'un equilibri entre la capacitat industrial i els interessos propis dels països. Ah. I això fa que la combinació sigui vagi lenta, no sigui tan flexible com altres països, i això ha fet que s'hagi endarrerit molts anys, de fet, fins
molts
a quatre anys,
ostres,
a la posada en marxa de l'Ariane 6 que estava, diríem, previst inicialment per l'any 2020. A part de problemes tècnics, però vull dir, tot aquest, el conjuntar tots aquests interessos, crear aquest consorci en un munt de companyies de diferents països, clar, això és complex.
I quin resultat ha donat? Perquè aquest Ariane 6, com ens l'hem d'imaginar? Com és l'estructura?
Molt bé, és un coet que està composat per fases, com els coets de sempre, diríem. La primera fase té combustible líquid, està impulsada per oxigen i hidrogen líquid, i a més, si es veu, que veurem les imatges perquè el moment avui és històric, doncs veurem que té uns coets supletoris al costat, que aquests són de combustible sòlid i que són els que li donen el gran impuls en el moment de l'enlairament. I aquest coet, l'Ariane 6, pot portar-ne dos o quatre d'aquests coets supletoris. Avui crec que va amb la configuració bàsica de dos, però en pot arribar a portar fins a quatre per portar més pes. Per sobre d'això hi ha una segona fase, que s'activa quan la primera ja ha acabat i cau. Per cert, aquesta que cau no és recuperable, no és reutilitzable, i això ja directament posa l'Ariane 6 en desavantatge respecte a competència com la de SpaceX, que de fa molts anys ja ens té acostumats a que les seves fases primeres baixen i aterren en vertical i es poden reutilitzar, la qual cosa redunda al final en un millor preu pels clients que vulguin enlairar satèl·lits. Doncs la segona, quan s'activa, també va impulsada per oxigen i hidrogen líquid, i la innovació que porta, i aquesta sí que és important, aquesta segona fase, és que pot engegar i aturar els seus motors diversos cops. I això el que permet és, en un únic vol, en un mateix vol, anar deixant satèl·lits a diferències òrbites, a diferents òrbites, no? I a l'últim impuls serveix perquè se l'enviï en una trajectòria de màxima fricció contra l'atmosfera de la Terra que fa que s'incineri completament, o bé que es pugui dirigir cap a una trajectòria, cap a un cementiri de ferralla espacial. Vol dir que l'ESA, això sempre ho ha estat, és molt curosa en no empitjorar el problema de la ferralla espacial que tenim a l'espai.
Joan Anton Durant, ens deies, van 4 anys tard.
Sí. A veure, el darrer enlairament de l'Ariane 5,
sí.
L'Ariane 5 crec que va fer 117 missions en èxit, va ser el 2023. Ja era un coet que s'havia quedat curt per les necessitats actuals i l'ESA ja havia anunciat, Ariane Group, de fet, ja havia anunciat que el substituirien. Però ja feia anys que això estava previst i havien jugat amb dos tipus de coet. Un coet menys potent, que es diu Vega C, i l'Ariane 6, que era el supergran coet. I la idea és que hi hagués una transició suau, és a dir, que en què acabés l'Ariane 5, la seva última missió, ja tinguéssim els Vega C i els Ariane 6 preparats, perquè no hi hagués un lapse de temps sense coets, però això no ha passat. De fet, el Vega C, en el seu primer vol, va tenir un accident important i es van perdre els dos satèl·lits que enlairava, i això va fer, crec que això va ser l'any 2022, i des d'aleshores no ha tornat a volar. S'estan fent revisions i potser a final d'aquest any podria volar. I l'Ariane 6, per la seva banda, ja ho hem dit, es va endarrerir molt. És un projecte molt complex, d'un supercoet. Això ha costat moltíssim. S'esperava que el 2020 el primer vol ja fos una realitat, però no ho ha estat fins avui. Esperem que avui ho sigui. Clar, molts analistes pensen que, per tant, l'Ariane 6 ja arriba tard. Podria arribar tard a un mercat on hi ha competència ferotge i on els preus han anat a la baixa amb les noves tecnologies, i abans comentàvem SpaceX d'Elon Musk, no? Però aquí ja veurem què passarà, perquè de fet el mercat sembla haver rebut bé aquesta introducció de l'Ariane 6. L'altre dia, a la conferència que es va donar, a l'Ariane Space, que és la companyia aquesta que comercialitza, que ven els serveis d'enlairament de l'Ariane 6, anunciava que ja té compromesos 30 serveis, inclosos 16, si no recordo malament, per Jeff Bezos. Jeff Bezos, recordem que és el propietari d'Amazon, i Amazon té el seu propi projecte d'enlairament d'una constel·lació de satèl·lits, que es diu Kuiper, aquesta constel·lació, i ha de començar-los a enlairar. Clar, Bezos no els contractarà el seu arxi ultra super enemic, que es diu Elon Musk. No ho pot fer, això. Per tant, ho farà, sembla que ho farà a Europa, a l'Ariane 6. De manera que sí, pot ser que arribi tard aquest coet, sí, però les coses tampoc són tan dolentes com alguns volen indicar, perquè ja et dic, ja tenen serveis compromesos amb empreses i institucions i en tenen forces. També t'haig de dir que l'ESA va ser contundent a l'última roda de premsa i va explicitar, va dir que hi hagi qui hi hagi les ordres de compra que hi hagi, la principal utilitat de l'Ariane 6 és servir les institucions europees. Per tant, la primera prioritat no és fer diners amb això. La primera prioritat és servir els interessos d'Europa. I a partir d'aquí, oferir també serveis comercials per a les empreses que vulguin enlairar els seus satèl·lits.
Estem aquí a Joan Anton. Jo crec que, a veure, Vanessa Carrasquilla. O sigui, el darrer dia del programa, que és la setmana que ve, Joan Anton, la fem seure ja, la Vanessa.
Jo penso
perquè
que sí.
Ara estàvem aquí amb la polèmica del nom del parc Ariane i la Vanessa, el Ferran Cap de Vila, ens ha passat per l'orellera i la Vanessa...
Ja ho sospitava, ja ho sabia.
A veure, Vanessa, perquè respon, no? És el nom de la mitologia grega, no? Aquest nom. Espera, no s'escolta res, clar.
La filla de Menelau, em sembla que és, que bueno, el fill d'Ariadna, no?, i del Minotaure de Creta, doncs aquest fill d'això, del laberint. Bueno, és que tampoc en sé més, de mitologia, però bueno, i he pensat, a mi em sona això, el mite grec d'Ariadna, que és un mite que ens ha acompanyat sempre, no?
Doncs, Vanessa, ja has pensat molt més que jo.
Escolta, aquesta imatge, ara jo crec que s'ha perdut Joan Anton, però jo posant-li el micro a la Vanessa i la Vanessa amb la càmera gravant-te...
Això hem fet alguna fotografia immortalitzant el moment,
o no? Jo ara ho he pensat, dic, ostres, algú ens hauria d'haver fet la fotografia de la fotografia. Doncs queda clar. També et volíem preguntar avui, perquè estàvem parlant d'aquesta sobirania espacial. Explica'ns què és, no? I per què està en joc.
Com dèiem abans, l'espai, que n'hem parlat algun cop, s'està convertint en un motor de l'economia, amb serveis que cada cop aniran creixent, aniran a més, que es basen en satèl·lits a l'espai. Per tant, aquí hi ha una lluita pel domini de l'espai, en el sentit que volem impulsar les nostres economies, volem que les nostres empreses puguin oferir llocs de treball, puguin oferir serveis, que no haguem de contractar altres, i això vol dir que tinguem capacitat d'enlairar aquests satèl·lits. Això, en principi, podries dir, molt bé, és igual, si no ho podem fer nosaltres, ja ho farà un tercer, pagarem, i ho farà un tercer. Pagar hem de pagar igual, però vull dir, ja ho farà un tercer. No, però la qüestió no és tan fàcil, i hem tingut exemples en què s'ha vist aquesta debilitat europea. Per exemple, tradicionalment, des de la retirada de l'Ariane 5, i com que no teníem l'Ariane 6, els satèl·lits europeus han anat a l'espai a bord de naus russes o nord-americanes. A partir de l'invasió d'Ucraïna, i la tensió i la ruptura de relacions entre l'ESA, l'Agència Espacial Europea, i l'Agència Espacial Russa, l'opció russa de Soyuz, de coet Soyuz, va caure, amb la qual cosa molts projectes europeus es van quedar tocats, que ja tenien calendari fins i tot d'enlairament i no es van poder realitzar perquè es va dir ja no s'enlairaran més amb naus russes. Per la part americana, l'altre dia ho recordava també un portaveu de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, truques a la porta, van trucar a la porta dels nord-americans. Escolteu, miri, que voldríem enlairar els nostres satèl·lits en els seus coets. Cap problema. Pagarem. Sí. Cap problema. Però miri, li posarem unes condicions, van dir els nord-americans. Diu, si enlairen satèl·lits comercials, no institucionals, comercials d'empreses, posarem algunes restriccions a l'ús que en poden fer sobre territori nord-americà. Com? Clar, fixa-t'hi que, per tant, perquè protegeixen interessos seus nacionals. Clar. És a dir, ara vindrà una companyia europea que oferirà serveis de, vés a saber què, de telecomunicacions o d'internet o del que sigui, per sobre del territori nord-americà, de què? I això ja veus que posa Europa en una situació de molta debilitat per defensar els seus interessos a l'espai. Això és el que anomenem la sobirania espacial. I encara un exemple més, la constel·lació de satèl·lits que dona cobertura a la xarxa de geoposicionament, això que anomenem vulgarment GPS.
Sí, home.
Potser la més potent del món és europea, i no és la GPS, que és americana, es diu Galileu, que és la que utilitzem amb els nostres mòbils i la que utilitza pràcticament totes les empreses d'Europa, segur, i de mig món. Li diem GPS col·lectivament, perquè va ser el nom de la primera, de la nord-americana, però en realitat la Galileu és potser més potent i és europea. Però això es basa en satèl·lits que hem d'anar enviant constantment i mantenint a l'espai. Europa es va quedar sense la capacitat de poder continuar enviant aquests satèl·lits a l'espai i els darrers que s'han enlairat s'ha fet a bord de naus nord-americanes de SpaceX. Una situació que és inacceptable. I, de fet, el director general de l'ESA, fa començaments d'aquest any, ho va dir directament. Diu, és una situació inacceptable. No pot ser que Europa no tingui capacitat pròpia per enlairar els seus satèl·lits i, per tant, per defensar els seus interessos. Això també inclou interessos militars, hem de dir.
Per què?
Lamentablement. Bueno, perquè a l'espai, doncs, ja sabem que els humans tenim certa tendència a no portar-nos a bé entre nosaltres i a matar-nos i, bueno, en fi, és igual, no entrarem en aquest tema, i hi ha bona part dels nostres pressupostos que se'n van cap a la part de defensa. I també, en aquest apartat, l'interès, hi ha un interès per l'espai. Clar, ningú no et voldrà enlairar satèl·lits de, diríem, en un objectiu militar defensius. No cal que pensem en satèl·lits que ataquen, però sí que defensen la integritat, la sobirania d'Europa. Ningú te'ls enlairarà que no siguis tu mateix, ni cap altre país t'ho farà. Aquesta situació, com et dic, és de molt alta debilitat i avui podria acabar. Per això hi ha tantes mirades posades.
I per això podríem dir que és històric, no?
Sí, el moment d'avui és històric, és com la recuperació de la sobirania, de la capacitat d'Europa d'enviar ginys a l'espai sense dependre de tercers.
Creus que aquesta situació, o sigui, a veure, com preguntar-t'ho, vull dir, és un fet insòlit o es repetirà en el temps? Vull dir, hem agafat un bon ritme, no sé si m'explico, eh?
Sí, t'expliques. A veure, no sé si tornarà, no hauria de tornar a passar. És a dir, jo penso que la lliçó hauria d'estar presa. No podem refiar-nos de projectes que encavalguen. Mira, retirarem a l'Ariane 5, però ja hi arribarem a temps amb l'Ariane 6, cosa que no ha passat. Jo crec que això no podem tornar a cometre aquest error. A més, anirem cap a un món on la competència encara serà més ferotge. És a dir, cada cop hi haurà més empreses que podran oferir serveis d'enlairament. Avui ja hi ha unes quantes, eh? La NASA enlaira molts satèl·lits i moltes altres companyies amb una empresa que es diu ULA. Hi ha SpaceX, els russos que continuen enlairant els seus satèl·lits i que vés a saber si algun dia les Soyuz russes tornaran a servir interessos d'altres països. Jeff Bezos té una companyia, a part d'Amazon, té una companyia aeroespacial que es diu Blue Origin, que en algun moment vés a saber si tindrà també capacitat per enviar. Boeing participa a ULA. Vull dir, l'entorn cada cop és més complex, l'entorn empresarial cada cop és més complex. I després hi ha països que enlairen també, que tenen els seus coets. Índia té els seus coets, la Xina, per suposat, té els seus coets, Japó té els seus coets. No ens podem permetre a Europa tornar a entrar en un episodi com aquest. Ens haurem de pensar molt bé la vida útil que tindrà l'Ariane 6, que com tot tindrà una vida útil d'uns quants anys, esperem que molts, però serà finita. Haurem de preveure bé com serà aquesta substitució i haurem d'aprendre una mica del que ens ha passat, que és això que deia al començament, d'un entorn molt complex de mosaic a Europa, on et fa que els projectes faraònics, els projectes grans, costin molt de desenvolupar.
I ara estava pensant, quin risc pot haver-hi que hi hagi aquesta competició cada vegada més forta, no? Que vagi en augment.
Bueno, d'entrada el que hi ha hagut és una baixada de preus espectacular. Però espectacular. Has de saber que si mai, Mercè, vols enlairar el teu satèl·lit, si continuen així les coses, en uns pocs centenars d'euros podràs enlairar-lo. Satèl·lits petits.
Pocs centenars d'euros.
Sí, 100, 200 euros. Sí, correctament. En poc temps, això, en poc temps, vull dir, en uns anys, això ho tindrem aquí, si continua aquesta corba. Pensem que un coet d'aquests, en un moment determinat, en pot enlairar, en aquest moment, 60 de satèl·lits mitjans, d'aquí a poc, centenars de petits. A més, els petits viatgen com d'amagatoti, saps? Allò de, va, com que ja va el coet i el sí. paguen els grossos, no? Els satèl·lits sí. grossos que hi van a dins, doncs carregues uns quants de petits, vingui, vingui, va, que li faig lloc, no? Li faig lloc. És molt barat. El que no és barat són els serveis. Per què el vols, tu, un satèl·lit a l'espai? El vols perquè vols oferir serveis, no? Has de crear una infraestructura, has de crear una companyia, has de contractar gent perquè ofereixin aquests serveis. Això és el que és car. Però la ferralla, a l'enviar un satèl·lit a l'espai, cada cop serà més i més barat, i això ho han permès la competència i el desenvolupament de la tecnologia. Des d'aquest punt de vista és bo, aquesta competència és bona. Des de l'altre punt de vista hem de vigilar riscos com la ferralla espacial, el que dèiem, no? Hi ha un compromís internacional de tots els països, inclosos governs i empreses, que qualsevol que enlairi quelcom a l'espai se n'ha de fer responsable de la retirada, ja sigui cremant-la a l'atmosfera de la Terra o deorbitant-la, que es diu, és enviant-la en una trajectòria cap a un lloc determinat on no pugui fer mal, no? Això més o menys s'està complint, però no tothom ho compleix. Fa uns dies es va fer viral unes imatges a internet on es veia un prototip xinès que se'ls anava de les mans. No estava ni previst que s'enlairés, només era engegar motors i aturar, però sense que s'enlairés, i se'ls va disparar. Va anar cap amunt, va fer una paràbola i va caure sense control, afortunadament lluny de zones poblades. Bueno, no tan lluny, però afortunadament no va fer mal a ningú. Això no ens ho podem permetre. De manera que, com més sectors hi hagi sobre la taula, més regulacions haurem de tenir per assegurar que tothom compleix aquestes bones pràctiques.
Bueno, doncs, ostres, gràcies, Joan Anton, un dia més. Ens has posat llum a la fosca.
Bueno, ara esperarem a les 9 d'aquest vespre, pendents a veure què passa.
A veure què fa l'Arian.
Esperem que vagi així la cosa i que tornem a recuperar aquesta sobirania, perquè si no anés bé, això pot significar, vés a saber, 6 mesos d'endarreriment.
Des de la peixera em diuen, així no veurà l'Eurocopa, el Joan Anton.
No, mai. No sé ni qui juga.
Avui juga França-Espanya.
Ah, ni idea.
Les semifinals.
Ah, sí? Mira, que interessant.
No, bueno, són quarts, no?, si no m'equivoco, i això és que passin. A veure qui passa a semifinals.
No, ja veus que no, el tema del futbol, després de molts anys...
Ah, són semifinals, perdona, mira, jo també vaig més per dos, són semifinals.
Després de molts anys d'estar enganxat en el futbol, i de debò ho
sí?
estava. Sí? Sí, ser culer i no perden mai res. Me'n vaig adonar de la pèrdua total de temps que significa... està emprenyat perquè el teu equip perdi o hagi jugat malament o hagi una decisió arbitral que no t'agradi, tota la mala llet que t'emportes després i que no paga la pena veure com, per donar-li cops en una pilota, això, perds ànims, perds temps, i vaig dir, s'ha acabat. I va ser radical,
acabat,
com qui deixa de fumar. Radical. No sé absolutament res més.
Déu-n'hi-do.
I visc feliç, per ser.
Però això és el més important. Per on es pot seguir?
Si el què? El que... de l'Eurocopa? No.
T'imagines? No, l'Arian.
L'Arian, sí, hi ha el web de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, igual que el de la NASA, retransmeten en directe el seu web TV, que pots trobar a internet buscant això, ESA web TV.
Joan Anton Català, gràcies.
A tu.
Un dia més, que per cert no t'he dit, però t'he vist molt bronzejat, eh? Ara el mestre Virgili Tirat no es diu bronzejat, però...
No, estic... Bueno, agafo el coloret.
Estàs agafant caloret, eh?
Sí, per donar enveja a la meva dona, agafo de seguida el coloret, moreno, sí.
Bueno, però encara no de vacances, eh?
No, que va, que va.
Bueno, fins la setmana vinent.
Això mateix.
Joan Anton. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.